animal no puede defenderse. Si tú estás disfrutando con el dolor, disfrutando con la tortura, te gusta ver cómo está sufriendo ese animal o te es indiferente, entonces no eres un ser humano, eres un monstruo. Estas palabras las dijo José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Benvinguts un dia més a Tarda de Gats.
La primera notícia que volem donar avui és la gran victòria dels animalistes, perquè finalment la Unió Europea prohibeix definitivament l'experimentació en animals amb finalitats cosmètiques.
Sí, aquesta, a veure, sí, Mercè, ens hauríem de felicitar perquè aquesta és una victòria revolucionària i significa que des de l'11 de març d'aquest any, qui vulgui vendre nous productes e ingredients cosmètics a la Unió Europea no ha de provar-los en animals a cap lloc del món.
I la... Sí, de fet, la prohibició afecta tots els cosmètics, inclòs els articles de neteja personal, de higiene personal, i productes de bellesa, des de sabons fins a dentrífics.
Aquesta prohibició és un important missatge per a tot el món com a recolzament per a la bellesa sense crueltat, i en particular per a països com la Xina, que és un país que encara fa proves en animals pels cosmètics, no? De fet, la consellera delegada de Cruelty Free International, que es diu Michelle Thieu, va dir textualment, aquest és un aconteciment històric i la culminació de més de 20 anys de campanya. Ara aplicarem la nostra visió a una escala global per assegurar que la resta del món segueix aquest camí.
De fet, el 1991, Body Shop va ser la primera campanya, va fer la primera companyia de bellesa que va prendre mesures en contra de l'experimentació amb animals amb finalitats cosmètiques.
De fet, Body Shop va secundar la campanya reclutant el recolzament dels seus clients a tota Europa, i després de 3 anys, o sigui 3 anys més tard, el 1996, la dama Anita Roddick, que va ser la fundadora de The Body Shop, es va unir a membres de la SEAE, que és un grup d'organitzacions de protecció animal líders a Europa. Van presentar una petició amb les milions de signatures a la Comissió Europea.
Sí, i després també l'any 2012 es va fundar la Cruelty Free International, la primera organització global dedicada a acabar amb l'experimentació en animals amb finalitats cosmètiques a tot el món.
Aquesta, la Cruelty Free International és una organització que, juntament amb The Body Shop, van fer una nova campanya a la que es va unir Animal Naturalis, que fins ara ha aconseguit que clients de 55 països signin una petició global que dona suport a l'acabament definitiu de l'experimentació en animals. Doncs mira, felicitats per aquesta victòria, no?
Sí, de totes maneres suposo que ara trigarà una miqueta a portar-se a terme aquests, almenys fins que no s'acabin les existències que hi tenen en els magatzems, no?
Sí, encara que la prohibició és a partir d'aquí, com hem dit abans, de març, a veure, les cases cosmètiques, els magatzems tindran molts productes que encara no posaran el cap segell, perquè encara no està comprovat que no hagin fet ús d'animals. És a dir, tampoc sabem quin serà el tipus de segell que es posarà als envasos, sí. Perquè de fet qualsevol producte de Body Shop té un conillet, que vol dir que...
Sí, d'alguna manera s'haurà de trobar un logo que digui que ens faci saber que això no ha estat experimentat així, no?
Sí, el que passa és que, a veure, el que s'ha provat és que no s'experimenta en animals per cosmètics. Però no hem de confondre això amb la vivisecció, val? Perquè la vivisecció és la dissecció d'un animal quan encara és viu. I això és una tortura, una crueltat, i a més falsea els resultats.
Sí, de fet, la sort és que a més ara s'estan desenvolupant uns petits dispositius basats en uns xips capaços de simular els comportaments mecànics i bioquímics dels òrgans humans.
Són dispositius petits, no?
Sí, són dispositius que tenen per objectiu reduir el nombre d'assajos amb animals.
Sí, són capaços d'imitar amb molta precisió òrgans com el pulmó, el fetge,
el ronyó,
intestí, el pàncreas, la pell i la medula òssea.
Sí. Doncs mira, de fet, benvinguts tots els invents que serveixin per evitar maltractament animal. I amb això ens hem de sentir bastant contents.
Sí, no? De fet, els animalistes estem contents amb aquesta notícia. I bé, també estem contents perquè s'ha acabat l'hivern, arriben dies més llargs i més càlids, i contents també perquè per fi, o finalment, no sé ben bé com es diu en català, s'ha acabat la temporada de caça. I això significa que ja no es mataran més animals. El que passa és que la part dolenta i trist és que sabem que els gossos d'aquests caçadors seran abandonats o acabaran dins de pous o penjats d'arbres al bosc perquè ja no són útils.
Sí, ja no són útils, i a més molts són ja vellets o ja no corren tant, prefereixen torturar-los que gastar una bala.
A veure, aquí a l'estat, quan s'ha comptabilitzat que un cop acabada la temporada de caça, 50.000 gossos, 50.000 gossos són abandonats. D'aquests 50.000 podran ser salvats per les protectores i per les associacions més o menys uns 1.000 gossos.
Sí,
és a dir, que 49.000
estaran...
acabaran les seves vides perduts en boscos i a les carreteres.
Sí, relacionat amb això que comentem dels gossos de caçadors, aquí a la Garriga hi ha un problema, que s'han trobat un gran nombre de gossos de caçadors que estan sent maltractats, i davant de la passivitat de l'administració.
Sí, és que aquí a la Garriga es tracta d'una gossera il·legal. Aquesta gossera està ubicada a la zona de la Rovira, darrere del cementiri nou. I doncs han vist que hi ha desenes de gossos que romanen tancats en gàbies exteriors dia i nit, amb el fred, amb la calor, amb la pluja, i aquests gossos estan doncs obligats a viure entre els seus excrements i en pèssimes condicions d'alimentació.
A més, alguns presenten ferides i obertes i sense curar, i en general les troben en unes condicions lamentables. Tant el col·lectiu de caçadors com l'administració, la qual no ha actuat encara, malgrat...
Sí, però sí, s'ha denunciat fa mesos i encara no ha fet res l'administració.
Encara no s'ha posat en marxa, no? I també es incompleixen els diversos articles de la Llei de Protecció Animal, i això també s'ha de tenir en compte.
Sí, a més que hauríem de remarcar les dures condicions en les que viuen aquests gossos, l'estrès i patiment als que estan sotmesos, és a dir, no sé, hauríem
tot i que després d'haver rebut les queixes d'alguns ciutadans, l'Ajuntament ha fet tràmits, encara queda pendent que la Generalitat faci una inspecció per tal de valorar si es pot concedir el nucli zoològic i no o no, i així poder fer inspeccions.
Sí, mentre no se conceda el nucli zoològic, la Generalitat no pot fer inspeccions. Però, clar, si triguen tant, aquests gossos estan patint.
Sí.
Perquè estan patint molt, però tant a nivell físic com a nivell psíquic.
Sí, també et podríem fer una crida. I si vols, per exemple, ajudar pots escriure una carta a l'Ajuntament de la Garriga o la Generalitat amb la frase "prou maltractaments de gossos de caçadors a la Garriga" i signar amb el teu nom, o posar-vos en contacte amb nosaltres, Gats Vells Romanes, i d'alguna manera a veure si podem fer força perquè tot això tiri endavant, no?
Sí, nosaltres al blog i a Facebook de l'associació tenim exactament la carta que es pot fer i com s'ha doncs s'ha de signar, però qualsevol persona que estigui interessada, perquè els gossos ho estan passant molt malament, eh? I bé, ja està, és una notícia trista, sí. però bé. A veure, avui volíem parlar d'una altra cosa. Fa un parell de setmanes ens vam trobar al carrer un gat. Aquest gat és jove, és un gat amb por, una mica desorientat, és a dir, un altre més. Al programa anterior vam parlar d'un gat del Mifune, que ens vam trobar i va tenir un final feliç, però aquest no. A veure, és un gat jove, castrat, el vam agafar per veure si tenia collar o saber si portava número de telèfon, però no, és un gat que no portava res.
No portava xip, tampoc el vam estar mirant i no porta xip. I el primer que vam fer va ser trucar a la policia local per saber si tenien avís d'algun gat perdut. I
ens van dir que no.
De fet, ens van dir que no. I com que el poble va estar deambulant un parell de dies, el vam agafar i vam portar-lo a la PAC, la protectora de Granollers.
Sí, el que passa és que ja vam comprovar que no portava xip. El que vam fer va ser vacunar-lo i ficar-lo a la gatera. Primer el vacunen perquè no, per si té qualsevol malaltia, no contagi els animals que hi són dins. El que passa és que aquest gat ho està passant una mica malament perquè li costa bastant adaptar-se a la gatera. No és fàcil adaptar-se a la gatera.
Sí, per una altra part vam estar posant això, anuncis.
Van penjar cartells.
Cartells en els llocs al voltant d'on es va trobar. Sí, el dia d'avui encara no ha trucat ningú i això
ens preocupa una mica.
Ens preocupa perquè clar, el gat es veu molt dòcil, se sap que ha estat en alguna casa. I
sí, i a més que està esterilitzat, és a dir, que algú s'ha pres la molèstia d'esterilitzar-lo. El que passa és que com que els gats són animals molt, molt territorials, que a més tenen molta por, en principi no solen allunyar-se molt de la seva casa. Per això vam suposar que aquest gatet és de la zona on van penjar els cartells.
Una vegada més volem recordar que la importància que té d'avisar la policia cada cop que desaparegui o que us trobeu un animal que penseu que pugui estar perdut.
Sí, bueno, com que ens vam trobar aquest gat esterilitzat, avui també us volíem parlar d'una nova campanya o iniciativa que està fent FADA. Recordeu que FADA és la Fundació per a l'Adopció i l'Apadrinament d'Animals. Sota el títol «Soc responsable per milers de raons», el que s'està intentant és conscienciar de la importància d'esterilitzar els nostres peluts per reduir així el gran nombre d'abandonaments.
Aquesta iniciativa compta amb el recolzament de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.
Sí, aquesta iniciativa és la segona que fa FADA, és la segona edició de fet, i l'any passat es van esterilitzar 7.400 animals només en dos mesos.
De totes maneres, no s'ha de confondre aquesta campanya amb la gestió de control de colònies de carrer, de gats de carrer, vull dir.
Sí, no, aquesta...
És diferent.
No, sí, una cosa és el control de colònies de gats de carrer que està fent l'Ajuntament, i una altra cosa és aquesta campanya que fa FADA. Aquesta campanya està dirigida als animals domèstics, als gats, a les fures i als gossos. I el que fa aquesta organització és oferir des del dia 6 de març fins al 31 de maig preus reduïts per esterilitzar els animals amb la col·laboració de més d'un centenar de clíniques veterinàries adherides a tot Catalunya.
Sí, de fet és una campanya molt interessant perquè sabem que la principal causa d'abandonament d'animals és la falta de control de la natalitat.
Sí, a veure, aquesta campanya ajuda molt als particulars. Si esteu interessats en aquesta campanya, podeu trobar la informació i tot el que heu de fer al blog gatsbyromanes@gatsbyromanes.org o directament a la pàgina web de FADA amb el títol socresponsable.org que té FADA.
aquesta iniciativa té un benefici transversal, perquè, a veure, per les persones s'estalviaran diners, per l'animal tindrà una millor salut física i psíquica i disminuirà els abandonaments.
Un altre benefici és per a les protectores, sobretot perquè disminueix l'entrada d'animals abandonats o ferits. És a dir, aquesta iniciativa no només beneficia al propietari, sinó que beneficia les persones en general, a l'animal i a les protectores.
Sí, de fet també parla a la societat, perquè la gestió de protectores genera realment una despesa pública, i perquè fomentar la tinença de responsable ens dignifica com a persones.
Val, doncs recordeu, si esteu interessats, fiqueu-vos al blog o directament a la pàgina que té FADA, val? Que és molt important, i penseu que aquesta campanya acaba el 31 de maig. I bé, no sé quant temps em queda, suposo que poquet. Ens queden pocs minuts i podíem parlar de...
Comentar una...
Per acabar el programa d'avui, no? Ens agradaria parlar d'una notícia curiosa.
Sí.
Intentarem pels propers programes tenir un racó, no? Un raconet de a tarda de gats, un raconet de notícies
curioses,
de notícies curioses que són interessants, que ens parlen d'animals, però no només de gossos i de gats, sinó que ens parlen de dofins o d'elefants o de rinocerons o de goril·les. I doncs són notícies molt, molt curtetes, però parlar d'elles ens agrada perquè ens amplia una mica la visió que hem de tenir, no només sobre els peluts domèstics, sinó sobre tots els animals.
La consciència dels animals que moltes vegades no ens arriba si no és per notícies així, no?
Sí, per això avui ens agradaria començar aquest racó de notícies curioses, de parlar del Lawrence Anthony. A veure, aquest home era, de fet, un conservacionista sud-africà que va salvar molts animals, rinocerons, elefants, etc. Es va preocupar sobretot d'animals que vivien en zones de conflictes bèl·lics. Ell, de fet, quan viatjava, es va donar compte que precisament els països o llocs on hi havia guerres, en llocs hi havia animals en zoològics i molts d'ells estaven
abandonats,
morint-se de fam, morint-se amb enfermetats, perquè clar, ningú es feia càrrec d'aquests animals. I va viatjar per tota Europa, va estar a zones de conflicte
i va escriure un parell de llibres que actualment estan en anglès i en català.
Castellà.
En castellà. Un és El arca de Babilònia, l'increïble rescate del zoo de Bagdad durante la guerra, i un altre és Los últimos rinocerontes.
La sort pels animals de va ser que aquest home era una persona amb un poder econòmic bastant alt i va poder fer moltes coses. Doncs bé, aquest home, aquest conservacionista, va morir ja fa un parell d'anys a Sud-àfrica, on tenia la seva residència. I dos dies després de la seva mort van arribar dos grans manades d'elefants a la seva casa. Els elefants van estar allí dos dies sense menjar sense menjar ni beure, i després se'n van anar. I doncs bé, aquests elefants havien sigut rescatats per Lawrence feia molts anys, però A veure, el que ens crida l'atenció, el curiós, és que els animals portaven més de 3 anys sense acostar-se a la casa d'aquest senyor. I van fer un viatge de diversos quilòmetres quan van notar la seva mort. De fet, es va apropar una manada bastant gran, eh? No es va apropar un elefant, no, es va apropar una manada, tota una manada gran. I això ens fa pensar que...
Bueno, d'alguna manera hi ha un coneixement que potser nosaltres potser ja hem perdut, però que, bueno, que hi ha una sèrie d'animals que sí tenen unes capacitats que, bueno, que de fet van notar la seva mort a quilòmetres de distància, no?
Sí, en aquest cas el que passa és que a veure, sabem i se sap en general que l'elefant és un animal bastant intel·ligent. És a dir, l'elefant és un animal intel·ligent, el dofí és un animal molt intel·ligent, doncs d'alguna manera li van...
Van percebre, no? Aquesta falta d'aquest home que havia fet tant per ell que al final...
Suposo que sí, suposo que és una manera de donar-li, no sé si és correcte dir-ho, donar-li tribut, no? Donar-li... Sí. Dar-li una despedida d'alguna manera, no?
Sí, sí, sí.
És una notícia molt maca.
De fet, aquest bon home se l'anomenava l'home que susurrava els elefants, no?
Sí, per la seva capacitat de comunicació amb ells. Bé, amb aquesta notícia ens acomiadem. A veure, fins al proper programa... I
sisplau, recordeu que sempre que els animals no són una joguina i que també ells pateixen.
Adeu, fins la propera.
Fins la propera. Once in a lullaby, somewhere over the rainbow sky, and those dreams that you dare to dream, they really do come true. Someday I wish upon a star, and I'll wake up where the clouds are far behind me. Oh, yes. Where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops. That's where